Xip Groc, amb Pere Bosch.
Pere Bosch, què tal? Com anem? Bona tarda.
Molt bé, David.
Avui fem un Xic Groc una mica especial, perquè
sí,
avui
sí. Ja tenim ganes.
No explicarem una història que tingui a veure amb el running, amb l'ultrafons, amb el trail. Avui hem fet una excepció. Hem fet una excepció, perquè parlarem de gent que camina, que fa travesses...
I de molta muntanya,
i, diguem-ne, que extremes.
Sí, sí.
Però jo crec que la història s'ho val, i, per tant, crec que valia la pena fer l'excepció i explorar una mica el món del senderisme.
De fet, no és la primera vegada que ens calcem les botes de muntanya aquí al Xip Groc, però avui és per una història excepcional i jo diria també, David, al·lucinant. La història de dos joves que s'han enfrontat, mira que ho hem dit vegades, però ara va de bo, un dels reptes més bèsties del món.
Això tant... que de reptes bèsties tu aquí n'has presentat uns quants.
Per tots els continents, no? Doncs ara fixeu-vos, és un repte que menys de 100 persones fins ara han estat capaces de superar.
A veure... Ja m'estàs situant una mica, no sé si em portes cap al
una
Nepal,
mica lluny
cap als Himàlaies...
Efectivament, veig que t'orientes bé,
la música
el teu gust musical, et porta cap allà, cap a la serralada més... més al·lucinant, la serralada més alta del món, la més imponent, sens dubte, la serralada de l'Himàlaia. És una història que podria començar com una rondalla o com un acudit, David. Van un de Banyoles i un de Barcelona, però, clar, després continua com una pel·lícula d'acció, d'amistat i de superació, perquè el Dani i el Sergi, que són els nostres protagonistes, han completat una aventura tan bèstia que, mira, escolta, en un dels punts d'aquest repte, com ho celebraven.
El paso de Tillman, completado.
Celebrant, però panteixant, perquè el que han fet ha estat espectacular. Són el Dani Benedicto i el Sergi Unanue. Acaben de completar el Great Himalayan Trail, una xarxa de camins que en total fan 17.000 quilòmetres i 88.000... fan 1.700 quilòmetres i 88.000 metres de desnivell positiu i travessa la serralada més alta del món, l'Himàlaia, de punta a punta. I, a més, ho han fet absolutament en solitari.
1.700 quilòmetres i 88.000 metres de desnivell positiu. Jo crec que aquesta segona dada és absolutament brutal. A veure, si la tecnologia ens ho permet, intentarem establir comunicació perquè encara els tenim per la zona.
Per allà, sí.
Per la zona. Sergi Unanue, què tal? Com estàs?
Hola, molt bé, la veritat. Molt bé, descansant ara ja després de tota aquesta aventura.
On ets tu ara mateix?
Jo estic a Katmandú,
a Katmandú.
Nepal, encara no m'he mogut del país.
Molt bé. Tinc també en línia el Dani Benedicto, que no és a Katmandú. Dani, com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé.
Tu on pares?
Jo estic per Calcuta, ara.
Per Calcuta. D'entrada, com és que no esteu junts, Dani?
Per tema de visats, jo me'n vaig haver d'anar del país corrents, quasi, i llavors vaig arribar aquí a l'Índia.
Molt bé. Jo crec que no havíem fet mai, a la història del Tot Gira, una comunicació amb Calcuta, Katmandú, Barcelona. Per tant, de moment, això crec que sona prou bé. A veure, d'entrada, jo crec que hauríem de situar els nostres oients. Sergi, qui va tenir aquesta idea boja, esbojarrada, de fer aquesta Great Himalayan Trail? Insisteixo, 1.600 quilòmetres i 88.000 metres de desnivell positiu. De qui va ser idea?
Doncs la esbojarrada va ser en Dani, que va venir aquí al Nepal abans que jo. I els dos ja sabien que volíem fer alguna cosa junts aquí al Nepal, viure alguna aventura plegats, perquè en vam viure un altre fa un any a Mongòlia. I quan va descobrir que existia doncs, aquesta llista de camins que comentàveu amb una història tan espectacular, m'ho va comentar i no m'ho vaig pensar, de seguida li vaig dir que endavant.
On ho vas descobrir, això, Dani? On vas saber de l'existència d'aquesta ruta?
Sí, bé, jo estava en un cafè prenent un te, crec, per Katmandú, i una noia se'm va apropar, em va començar a parlar i em va dir això, que hi havia un camí que creuava tot l'Himàlaia i que molt poca gent ho havia fet i que suposava molts reptes.
Molt poca gent ho havia fet, tarda... vol dir, perdona, abans ens ho deia el Pere,
menys de 100
persones. Per què? Perquè ho han intentat pocs o perquè és tan bèstia que molt pocs ho han aconseguit?
M'imagino que les dues coses, però també sense assistència, ho han fet només 6 persones, que és el que ha marcat sobretot la nostra aventura, crec.
I per què ho vau decidir fer d'aquesta manera, Sergi?
Bé, els dos som dos viatges de llarga durada que durant el temps que portem viatjant, que és més d'un any i mig, ens hem anat marcant diferents reptes, els anem superant amb èxit. Per exemple, com us comentava, ens vam trobar fa un any per primera vegada a Mongòlia i en aquella ocasió vam comprar uns cavalls i vam estar viatjant amb ells durant unes setmanes per l'estepa i coneguent la cultura nòmada. I aquest Great Himalayan Trail era una manera doncs, de pujar el llistó d'aquests reptes i una aventura més per intentar descobrir on es trobaven els nostres límits.
En aquest cas, límits duríssims, perquè vau triar el que en diuen la ruta extrema. Dani, explica'ns com és aquesta ruta extrema, però no a qualsevol lloc, sinó ruta extrema de l'Himàlaia.
Sí, doncs sempre, exacte, sempre que el temps ens ho permetia, agafàvem la ruta alpina, la ruta extrema, que comença al camp base del Kanchenjunga, que són, crec que 5.200 metres d'altura, i acaba a la regió de Humla, a 1.700 quilòmetres cap a l'oest.
Uh-huh. Al Tibet, ja.
Sí, a la frontera amb el Tibet, exacte.
Uh-huh. Sí. És dura, sobretot, perquè entenc que, estem parlant de desnivells molt, molt bèsties, i dos, entenc que les condicions del terreny no són les millors. Parlo de neu, de gel, etc.
Sí, de dificultats en vam tenir moltíssimes, com comentes, de trobar-nos glaceres, esllavissades. Són senders bastant remots, bastant poc transitats en moltes d'aquestes ocasions i estàs una mica a la mercè de les inclemències de la naturalesa. Llavors sí que ens ha suposat bastants dificultats molts d'aquests trams del Himalaya Trail.
Com comentaves tu, Sergi, fa els dos molt temps que esteu fora viatjant, fent món, i en aquest cas vau fer aquesta ruta, aquests més de 1.000 quilòmetres, sense cap tipus d'assistència. Era per necessitat econòmica o era precisament per aquesta filosofia de vida tot aquest temps que porteu explorant el món a la vostra?
Sí, crec que és una mica sobretot la segona opció. Sens dubte, la primera opció també és important, no? Si pots estalviar-te, doncs, per exemple, els preus que trobes per internet ronden entre els 35 i els 50.000 euros, 35.000 i els 50.000 euros, i nosaltres ens ha acabat costant 1.000 euros a cadascun. Llavors, òbviament, la diferència econòmica té la seva cabuda, però jo crec que sobretot ha estat per un motiu ètic o moral. Els dos ens agrada posar-nos a prova nosaltres mateixos. Si ho haguéssim fet amb algú, ja no hauria estat un repte personal, sinó que haguéssim tingut ajuda. I, a més, també és una manera, doncs, la manera més autèntica de sentir la naturalesa, de sentir uns llocs com l'Himàlaia. La manera més autèntica és, òbviament, fent-ho pel teu propi compte. Zati maya laye
pani, zati kasam khaye pani. Clar, jo entenc que amb aquesta ruta, si tan poca gent l'ha pogut acabar, no deu estar molt ben senyalitzada. No és com el Camino de Santiago, que tens allò unes indicacions cada 5-10 quilòmetres, ni en hostals, ni refugis, ni res de tot això. Com us orientàveu? Com ho fèieu tot plegat, Sergi?
Doncs, a veure, el tema de l'orientació, teníem tres fonts principals per orientar-nos. Una era doncs, mapes de paper amb les corbes de nivell, els mapes tradicionals. Després teníem un parell d'aplicacions de mapes offline en el mòbil. La tercera manera és encara més tradicional que els mapes, és la d'anar preguntant a les persones sempre quan doncs, estiguéssim en zones habitades.
I quines eren les situacions de perill més freqüents que us heu trobat en aquesta llarga travessa, Dani?
Home, sobretot el tema de les glaceres no ens feia molta gràcia, perquè, com hem dit, no portàvem assistència i llavors volíem reduir el mínim de quilos que portàvem a motxilla i per tant no portàvem cordes.
No portàveu cordes?
Clar, no portàvem cordes. D'equipament tècnic portàvem només piolet i crampons, pel que, clar, les glaceres, qualsevol glacera és perillosa, llavors era sempre una situació una mica sensible. Les intentava passar ràpid, diguéssim.
I, de fet, arran d'això, arran d'aquestes condicions, es van produir moments com aquest que podem escoltar. Hòstia. I no sé quin dels dos és, Dani, Sergi, però és en plena escalada i se us sent, qui sigui dels dos, esgotat.
Sí, sóc jo el que està esgotat.
El Sergi.
És efectivament enmig d'una escalada que, bé, no esperàvem cap dels dos acabar fent escalada, però estàvem en una regió bastant aïllada, molt verge, on el camí era una mica difícil de veure, però en un determinat moment va començar doncs, a pujar per una rampa, la rampa es va anar empinant, i va arribar un moment que pràcticament doncs, havíem de fer escalada, i com bé comentàvem abans, doncs, no teníem cordes ni arnesos, de manera que després de valorar-ho i veure que l'opció més segura era, de fet, continuar avançant i no pas retrocedir, perquè tenia certa perillositat, doncs vam decidir escalar aquestes desenes de metres amb aquesta motxilla de 25 quilos a l'esquena. Per mi, personalment, va ser el moment més perillós i segurament el que més por vaig passar de tot el recorregut.
El més crític en un entorn hostil, amb un paisatge molt i molt complicat de navegar i amb un company de viatge que moltes vegades era aquest.
Fa por.
Imagina't el que ha de ser una ventada com aquesta a més de 5.500 metres, com heu arribat vosaltres. Com us adaptàveu a l'alçada, Dani?
Bé, al final el tema de l'alçada hem anat aprenent contínuament perquè no teníem molta experiència, no, en alpinisme, però simplement el que fèiem era anar parant cada 500, cada 1.000 metres, intentar no avançar més de 1.000 metres en una jornada i dormir sempre el més a baix possible. Uh-huh. I a part d'això, beure molta aigua, intentar estar hidratat i menjar bé.
La nota que vau enviar quan vau acabar la ruta, dèieu que havíeu patit congelacions al dit i també deshidratació severa. De quina gravetat va ser això?
Les congelacions al dit va ser les primeres fases de les congelacions. Va ser una jornada molt, molt, molt freda. Vam sortir de la tenda d'acampada. Estàvem bastant amunt, estàvem a més de 4.600 metres i havíem de pujar a 5.200. I ens va sorprendre el fred, no ens l'esperàvem, estàvem a, doncs això, a menys 20, menys 25 graus, i la primera hora, hora i mitja, fins que no va sortir el sol, doncs els dits ens van arribar a patir aquestes congelacions, però en cap moment vam arribar a patir sèriament pels dits, perquè sabíem que el sol havia de sortir, veiem que el dia anava a ser clar, i que un cop sortís el sol ja sabíem que escalfava amb força. I després el tema de la deshidratació, hi ha un episodi en concret que en un port, el port de Tilman, que ens escoltàvem un tros del so del vídeo de quan arribàvem a dalt i ho celebràvem, en aquell port vam tardar 25 hores entre una font d'aigua i la següent. I llavors vam haver d'estar administrant litre i mig, poc més de litre i mig entre els dos durant aquestes 25 hores. Però bé, no van més. Quan vam baixar del port i vam trobar una cascada semicongelada d'on vam poder treure aigua.
Ara començo a entendre per què menys de 100 persones només han estat capaces de fer aquesta ruta. Conforme aneu donant detalls, jo em pregunto, com pot ser si el món és molt gran, hi ha molta gent boja disposada a fer rutes animals, però clar, aneu donant detalls que penso, ara ho vaig entenent. Entenc que ara deu estar finíssims, no? O sigui, més prims impossible. No sé quants quilos heu perdut, Dani.
No, jo no he perdut cap quilo, la veritat. Jo sempre estic igual, ni m'engreixo ni m'aprimo. Tinc sort.
I tu, Sergi?
Jo sí que vaig perdre més pes, sobretot en un moment que ja portàvem 80 dies a les esquenes amb una alimentació no gaire equilibrada i, a més, em vaig posar malalt, estava malament de l'estómac i tot plegat em va fer perdre, doncs, això, 10 quilos o fins i tot més.
Déu-n'hi-do, perquè, a més, òbviament, a banda de controlar el menjar, l'alimentació, la beguda, també havíeu de pensar on dormíeu cada dia. Per exemple, llocs ben estranys per on heu passat. Sentim unes passes, David.
I unes esquelles.
Les esquelles. Aquest és el moment en què us creueu amb un pastor de vaques a tocar d'un petit temple. Passau per autèntics deserts de neu i de gel. I no sé, Dani, si us heu arribat a passar dies sense creuar-vos amb ningú.
I entenc que quan algú us ha vist, deu haver pensat d'on surten aquests paios.
Sí, la veritat és que a l'Himàlaia hi ha bastants pobles per tot arreu, eh? No crec que hàgim estat més de 2 o 3 dies sense veure ningú. Uh-huh. Però sí que és veritat que cap al final de l'aventura, a Humble, hi havia gent que deia que feia mesos que no veia turistes. Perquè, clar, vam arribar en ple hivern i la temporada de trekking ja feia setmanes que s'havia acabat. Uh-huh. Llavors sí que estàvem una mica sorpresos.
Clar, hi ha parts més turístiques d'aquesta ruta, perquè, per exemple, han passat a prop de l'Everest, del Kanchenjunga, del Lhotse, del Makalu, totes les muntanyes de més de 8.000 metres que hi ha al Nepal, però són 99 dies caminant i escalant sense descansar cap dia, Sergi?
No, sí que ens vam fer algun dia de descans, estan inclosos en aquests 99 dies.
No sé si, per exemple, el dia de Nadal o el dia de Cap d'Any us els vau prendre com un dia lliure o no?
Bueno, de fet, just aquells dies va ser quan vam haver de fer l'única pausa que vam fer, perquè tema de visats, com comentava abans en Dani, que ell ha hagut de marxar a córrer cuita del Nepal, doncs jo havia acumulat ja el màxim de dies possibles dins del país en un any i vam haver de sortir, bueno, vaig haver de sortir jo del país durant uns dies fins al 2020 i llavors vam recuperar des del que no havíem deixat.
No sé si, per cert, hi ha un rànquing, i em refereixo al temps que aquests 100 bojos que heu pogut completar aquesta ruta, la Great Himalayan Trail, si hi ha un rànquing d'aquells que ho han fet més ràpidament o no?
Sí, hi ha una llista a internet que es pot accedir pública. Crec que hi ha uns sud-africans que es van fer una ruta similar en 25 dies.
Carai.
Però al final nosaltres el que menys ens importava era els dies. Nosaltres sabíem una mica, no? Coneixíem el nostre cos, els límits de les nostres ments, i llavors no ens forçàvem, no teníem pressa per arribar a cap lloc. Simplement vam intentar gaudir del paisatge, de l'experiència, i doncs va durar el que havia de durar.
No us he preguntat per la meteorologia. Dani, us ha fet bon temps?
Doncs al principi no, al principi molt malament. Quasi pluja cada dia durant les tres primeres setmanes, perquè el monsó encara no se n'havia anat i realment allò va ser molt dur i psicològicament va ser duríssim. Però després sí que vam tenir un parell de mesos de sol constant i al final també ens va atrapar, quan vam acabar l'hivern, doncs ens va atrapar la neu i també va ser un parell de setmanes molt dures amb neu de fins a la cintura, fins al pit, en alguna ocasió.
Ara que han passat ja uns dies des que heu acabat aquesta aventura, Sergi, quan tu hi penses, quina és la primera imatge que et ve al cap? És un paisatge? És una conversa amb el Dani? És una persona que us veu trobar? Què és el que et ve al cap?
Sí, jo crec que és un collage de paisatges. Crec que és una de les coses més interessants o més boniques en les que ens hem anat trobant, és la gran varietat de paisatges, perquè hem estat, per posar-vos un exemple, el punt més alt és 5.755 metres sobre el nivell del mar i el punt més baix són 388. Llavors, com us podeu imaginar, la varietat, el ventall de paisatges que hi ha entre un lloc i l'altre són increïbles, des de les muntanyes de la zona de l'Everest, que per mi són les més boniques de totes, fins a jungles humides o llacs de colors impossibles, molts paisatges molt diferents i també la cultura, els pobles de l'Himàlaia també han anat evolucionant conforme nosaltres anàvem avançant.
El Sergi Unanue té un projecte que es diu Els viatges de Walliver, que consisteix, David, en fer la volta al món sense avió i amb molt pocs diners. I si el voleu seguir, té un blog a VilaWeb i també un canal de YouTube on hi explica coses com aquesta.
En ese tiempo he debutado en el mundo del autostop. Me he comprado caballos en Mongolia y he viajado con ellos. Una moto en Vietnam para descubrir sitios que no aparecen en las guías turísticas. He dormido en sitios que nunca...
És realment un canal que per veure'l t'has de posar el pitet perquè se't cau la bava.
Em ven allò moltes ganes de poder-ho revisar.
Clar,
ara mateix ho faré.
Ho explica així de bé perquè el Sergi és periodista. Treballaves, Sergi, a BTV, a la televisió local de Barcelona, i fa més d'un any i mig que vas marxar de casa a Banyoles i vas deixar enrere tota aquesta vida, no sé si definitivament o no.
Bueno, no hi ha res definitiu en aquesta vida, però sí que la conclusió que puc treure després d'aquest més d'any i mig viatjant és que la perspectiva de tornar cada cop està més lluny, és un estil de vida que em fa molt feliç, que m'omple molt, m'enriqueix molt i em fa créixer molt com a persona. Llavors, ara mateix estic tan motivat amb el futur, imatges tan boniques del passat i estic gaudint tant del present que no contemplo l'opció de tornar, però mai se sap, segurament pot arribar un dia en el qual em cansi.
Ara molta gent estarà pensant, bé, això com es paga?
Sí, bé, com comentàveu, estic fent col·laboracions com a periodista freelance, això està remunerat, i a més, doncs ja tenia estalvis dels anys que vaig estar treballant a Barcelona, i sobretot, la gran clau, tant per mi com per en Dani, és que viatgem gastant molt pocs diners. Jo mensualment en gasto entre 300 i 400 euros segons el país i segons les experiències que visqui, i jo crec que aquesta és la clau, doncs, per poder allargar tant un viatge.
I tu, Dani, el bitllet de tornada el tens comprat o també el tens... que no, ni el veus en l'horitzó?
No, de moment no el veig. La meva idea també és fer la volta al món sense avions, i llavors encara em queda bastant, la veritat.
Molt bé, escolta'm. Dani, Sergi, m'ha encantat la vostra història. Em sembla no només una passada d'esforç i de constància d'haver superat aquests 1.700 quilòmetres als Himàlaies i aquests 88.000 metres de desnivell positiu, sinó també la filosofia, com ho esteu enfocant tot plegat.
No sé si us heu trobat a faltar ja aquests dies que porteu separats i si ja heu parlat de fer-ne alguna de grossa també en el futur.
Sí, sí, tant que hem parlat,
sí, val.
Però bueno, ja es veurà.
Ja ens avisareu, eh?
Sí, home, sí, aviseu-nos que així us tornem a contactar. M'ha agradat molt això de parlar amb Katmandú, Calcuta i Barcelona a la vegada. Sergi Unanue, Dani Benedicto, moltíssima sort i gràcies per explicar-nos la vostra història.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bé, Pere, doncs res, m'he quedat absolutament glaçat. Com les trobes, aquestes històries?
Mira, en aquest cas, el Sergi és periodista i ja s'ho va fer venir bé perquè poguéssim conèixer la seva història. De fet, com us deia, fa un temps que té un blog a VilaWeb, també un canal de YouTube, i allà es pot anar seguint tota aquesta aventura apassionant.
Setmana que ve tornem al Montrunner, eh?
Tornem. En aquest cas, deixarem les botes de muntanya i ens posarem les sabatilles.
Gràcies, Pere.
Que vagi bé.
Això és el Tot Gira.